Dia, són les 8 del matí.
El primer cafè de Ràdio Estel.
Què tal? Salutacions. Benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dimecres 9 de juliol, en el programa tot seguit parlarem de la situació del nord-est de Nigèria, una mostra de la persecució més dura contra els cristians. Un minut abans de les 9 del matí farem el cafè amb l'escriptor Andrés Pascual, que acaba de publicar el llibre Eden, un llibre que tracta sobre la situació de les faveles i els nens del Brasil. Ja a la segona hora comptarem un dia més amb la secció Naturalment amb el doctor Miquel Pros. També ens visitarà la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, a l'Espai Joies de Vida. També tindrem, com cada dia, la secció El pitjor del pitjor, en què la Laura Aznar ens pregunta aquesta setmana sobre la prohibició del burca en espais públics. I, com cada dimecres, al final del programa parlarem de viatges i pelegrinatges que el Club Més Amics té preparats per als propers mesos. Tot això i més aquest dimecres en el primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara.
Molt bon dia, Mercè.
A partir d'ara fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga. La producció, David García, Ferran Capdevila i Eric Gorrera. A la redacció, Gerard Campos, Miquel Vera, Laura Aznar i Gemma Segura. La selecció musical, Maria Sierra Rodríguez, i a les vies de so, Toni Huguet. El que fem tot seguit és repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
El Parlament presentarà recurs contra la sentència de l'Audiència Nacional sobre el setge al Parlament del 15 de juny del 2011, serà.
Aquesta decisió, Mercè, es va prendre ahir en una reunió, però no es formalitzarà fins avui en una nova reunió, perquè el membre d'Iniciativa per Catalunya, David Companyon, ha demanat temps per estudiar la sentència i també posicionar-se, per tant, a favor o en contra del recurs. El Parlament, que ha ajornat 24 hores la decisió per ampliar la majoria favorable, presentarà un recurs de cassació contra la sentència per considerar que menys té la situació.
I no marxem del Parlament, perquè la Cambra Catalana aborda avui un debat monogràfic sobre els reptes de l'agricultura.
Es tracta d'un ple específic pactat pel govern català i Esquerra l'abril del 2013 per potenciar el sector i revisar també els acords que ja es van adoptar en un ple sobre aquesta qüestió que la Cambra va fer l'any 2010. El debat començarà a les 10 amb una intervenció del president de la Generalitat, Artur Mas, a la qual seguirà una altra del conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, abans de donar pas a les intervencions de tots els grups i les seves respectives rèpliques.
I atenció, hi ha hagut un petit terratrèmol, el Picat, al Segrià, precedit d'un fort impacte.
En surt, per tant, pels veïns d'aquest municipi del Segrià quan faltaven pocs minuts per arribar a les 12 d'aquesta passada nit. El poble ha notat els efectes d'un petit terratrèmol d'1,9 graus a l'escala de Richter, segons ha constatat l'Institut Cartogràfic i Geològic.
I destitueixen el cap d'urgències de la Vall d'Hebron, Xavier Jiménez, que va denunciar la saturació del servei.
La direcció del centre diu que es tracta d'una reubicació i nega, per tant, que tingui relació amb la denúncia pública del metge que culpava els professionals que no volien treballar en el torn de la tarda de l'acumulació de pacients. Jiménez coordinarà ara el programa de pacient crònic de l'hospital. I d'altra banda, la metgessa Assumpta Ricard, fins ara cap del servei d'urgències i adjunta també a la direcció de l'Hospital Moisès Broggi, serà, sembla, la nova responsable d'urgències de la Vall d'Hebron.
Repassem altres notícies. S'encalla el relleu a l'alcaldia de Torredembarra.
El secretari no accepta la dimissió de l'alcaldessa accidental, l'alcalde encara no ha dimitit i l'oposició prepara una moció de censura que podria convertir en cap del govern municipal el socialista Enric Grangel.
A tot això, la Generalitat no farà noves inversions amb els diners de les diputacions per escoles bressol.
Les aportacions de les diputacions al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya inicialment previstes per subvencionar obra nova s'utilitzaran per pagar gairebé la meitat del deute que la Generalitat té amb els ajuntaments en relació amb el servei d'escoles bressol.
I operació serà contra contra les bandes llatines amb 25 detinguts.
Doncs sí, Mercè, se'ls acusa de fer robatoris amb violència i d'agressions també sexuals que formarien part de ritus d'iniciació per entrar als Black Panthers.
I troben un nadó mort a l'abocador de Santa Maria de Palautordera.
Han estat operaris de la planta de reciclatge que van trobar el cos sense vida de la criatura a la cinta transportadora. Des d'aleshores, la policia busca els pares d'aquest nadó. Els fets van passar a 12:15 del migdia del dilluns i no han transcendit, per això, més detalls d'aquesta investigació. El cas es troba sota secret de sumari.
Canviem de qüestió. Creixen els trastorns mentals entre nens i joves a causa de la crisi.
Els problemes econòmics fan que molts pares desatenguin l'atenció emocional i afectiva dels seus fills i això, per tant, augmenta els problemes mentals i de conducta.
I també avui us explico un conflicte que porta ja temps. Torà i Biosca volen ser del Solsonès.
La Generalitat demanarà al govern espanyol que autoritzi la consulta en aquests municipis. Ara la Segarra per canviar de comarca.
Ara mateix passen gairebé 6 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Ja s'acosta a la trentena el nombre de víctimes mortals entre civils, dones i nens a causa dels últims bombardejos de l'exèrcit israelià a la franja de Gaza, que aquesta matinada han continuat.
Israel, de moment, denuncia que els milicians palestins bombardegen la seva població civil. Entre les víctimes hi ha un alt dirigent, per cert, de la milícia palestina de la Jihad Islàmica i 4 membres de la seva família. L'exèrcit israelià atribueix als milicians palestins el llançament de gairebé 150 coets sobre el seu territori. Alguns d'aquests coets anaven dirigits sobre la població, com els que han caigut, per exemple, a la ciutat d'Adera i també contra Tel Aviv, que s'han pogut interceptar. I mentre Israel autoritza la mobilització de 40.000 reservistes de l'exèrcit, la comunitat internacional demana contenció a les dues bandes per evitar una escalada de violència.
Mentrestant, a la Casa Blanca, a més, ha condemnat el llançament de coets contra territori israelià i alhora respecta el dret de Tel Aviv a defensar-se. La Unió Europea, que ha demanat un alto al foc, també condemna el llançament de coets i lamenta les víctimes de la represàlia israeliana.
I també, després d'aquests nous atacs aeris de les forces armades israelianes, la Lliga Àrab ha demanat a través del seu secretari general, Nabil El Abari, una reunió urgent del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per tractar l'operació militar hebrea contra Gaza i l'escalada de tensió entre Israel i l'enclavament palestí. Els governs de Jordània, Tunísia, Turquia, l'Iraq i Síria també han condemnat aquests atacs israelians.
I acabem, Sara, recordant Sudan del Sud, quan es compleixen 3 anys de la seva independència.
Aquest país africà està en risc de caure en una de les pitjors onades de fam. Des d'ara fa 6 mesos va tornar a començar el conflicte armat i han mort 10.000 persones i més d'un milió també han hagut de fugir de casa seva empeses pels enfrontaments. Com us dèiem, ara fa 3 anys, els desplaçaments que baixaven pel Nil en barcasses carregaven precarietat i il·lusió, tornaven a casa amb 4 andròmines i rebien promeses. Ara, però, molts d'ells fugen dels combats. En un referèndum hi havia votat a favor el 99% de la població que associava independència a pau.
Un dia més parlem del Mundial de Brasil. La primera semifinal ha deixat una de les humiliacions, podríem dir, més grans de la història del futbol. 64 anys més tard del Maracanazo, la selecció del Brasil ha tornat a caure a casa davant d'Alemanya d'una manera increïble, per 0 gols a 7.
Doncs sí, déu-n'hi-do, Mercè. Alemanya no ha tingut pietat i ha destrossat la canarinha, que sense Neymar ni Thiago Silva ha estat un equip encara més precari del que s'havia mostrat en els enfrontaments previs. Malgrat que els primers atacs han estat de la selecció brasilera, els alemanys han liquidat el partit en només 18 minuts.
Hem de dir que el Brasil va fer el gol de l'honor, eh?
És cert.
Un resultat final de Brasil-Alemanya, un gol a 7, déu-n'hi-do. A tot això, continuem parlant de futbol perquè Alexis Sánchez deixarà de ser jugador del Barça en les pròximes hores. Aquesta nit s'ha anunciat el traspàs del jugador xilè a l'Arsenal.
El mateix tècnic dels Gunners, Arsène Wenger, ha confirmat aquesta operació des del Brasil. El traspàs es tancarà en una xifra que, entre fixos i variables, podria arribar als 38 milions d'euros. El representant del xilè ha estat aquest dilluns a Londres, el passat dilluns, per acabar de tancar el contracte del jugador. Aquesta operació és la que estava esperant tancar el club blaugrana per poder lligar també definitivament justament per la seva banda el fitxatge de l'uruguaià del Liverpool, Luis Suárez.
I serà al Barça, a part de les incorporacions que encara ha de fer, també treballa per trobar una sortida als jugadors que no compten per Luis Enrique.
Amb tot, Mercè, però, si no s'acceleren aquestes gestions, el tècnic asturià podria trobar-se amb un excedent d'efectius en el primer dia de pretemporada. Els casos d'Isaac Cuenca, Bojan i Tello encara s'han de resoldre al despatx d'Andoni Zubizarreta.
Ara parlem de l'Espanyol, perquè hi va tornar a la feina, però en una sessió molt suau. De fet, la plantilla no es va ni vestir de curt.
Sembla que no, la primera jornada va consistir en una trobada a la tarda entre Sergio González i els seus homes al vestidor de la ciutat esportiva Dani Jarque. Així, les dues noves incorporacions, Blanquiblaves fins ara, Arbilla i Salva Sevilla, ja han conegut la resta dels seus nous companys.
El Deportivo ha anunciat la destitució del seu entrenador Fernando Vázquez un mes després del retorn de l'equip gallec a la Lliga BBVA. El motiu adduït és la falta de confiança en el tècnic, que la setmana passada va criticar la política de fitxatges del club. I encara en clau esportiva, Sara?
Doncs sí, des de 10:45 del matí d'ahir fins 10:45 de la nit es va obrir la llotja de l'estadi Santiago Bernabéu, la capella ardent d'Alfredo Di Stéfano, el president d'honor del Real Madrid, mort dilluns als 88 anys. Per cert, que la capella ardent continuarà oberta avui dimecres.
I un apunt de bàsquet, Nando De Colo deixa l'NBA i es compromet al CSKA de Moscou. I en ciclisme?
Doncs l'alemany Marcel Kittel continua sense donar opcions als seus rivals a les arribades a l'esprint. El corredor del Gian Shimano s'ha adjudicat el seu tercer triomf en 4 etapes d'aquest Tour, que des d'ahir, recordem, es fa en territori francès després d'anar al Regne Unit.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8 i 11 minuts, Laura Aznar, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Laura, notícia curiosa d'aquest dimecres, una companyia d'autocars, atenció perquè ofereix bitllets de baix cost de Barcelona a París, Londres, amb seients a 1 euro.
Doncs sembla que el baix cost ha arribat als autocars de Barcelona. La companyia britànica Megabus desembarca a Catalunya i Espanya amb una línia que des d'ahir dimarts uneix Barcelona amb Tolosa, París i Londres, amb bitllets que no arriben als 20 euros i connexions a altres destins europeus. Megabus ofereix un 10% del passatge de cada bus a 1 euro. La resta, però, és variable en funció de la demanda i sempre és a preus molt per sota del preu de mercat. Un bitllet mitjà de Megabus per anar a Tolosa o a París costa ara mateix 5 vegades menys que amb les altres operadores. Megabus equipara la seva irrupció a la que al seu dia van suposar les companyies aèries de baix cost. Opera al nord d'Europa, als Estats Units i al Canadà, on transporta 15 milions de passatgers anuals. Ara aposta per Barcelona, diu, pel seu potencial turístic i la notable presència d'estudiants.
You're insecure, don't know what for. Bon dia.
Bon dia, Mercè.
T'has fet cua alguna vegada per veure el teu ídol?
Una vegada, sí.
Sí?
Sí, però no moltes hores, tampoc. Van ser unes 6 horetes només.
No et preguntarem per aquí, per si de cas.
Ah, no, es pot dir.
Es pot dir?
Sí, per l'Oreja de Van Gogh.
Doncs els fans, en aquest cas per un altre grup, per els britànics One Direction, no?, que han esperat, atenció, durant setmanes a les portes de l'Estadi Olímpic, el concert de One Direction.
One Direction, un autèntic fenomen entre milions d'adolescents arreu del món, va actuar ahir a la nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona i des de principis de juny ja hi havia seguidores de la banda esperant que s'obrissin les portes de l'estadi. A les 7 de la tarda va obrir el concert Abraham Mateo, taloner de la banda, i després van seguir els australians 5 Seconds of Summer. One Direction va pujar a l'escenari després per presentar el seu últim disc, Midnight Memories. L'èxit d'aquest grup no és només als escenaris. També ha debutat a la gran pantalla amb la pel·lícula One Direction, This Is Us, que ha recaptat 60 milions de dòlars. El grup es va formar el 2010 amb motiu del programa de talents d'X Factor i el seu primer single, What Makes You Beautiful, la cançó que estem escoltant, els va llançar a la fama el 2011.
I ara marxem cap a Andorra perquè el Cirque du Soleil s'inspira en el paisatge andorrà pel nou espectacle a l'aire lliure.
Andorra la Vella és l'escenari en què s'ha inspirat el canadenc Cirque du Soleil per explicar la història de dos excursionistes que arriben al Principat passejant per un bosc frondós i esperen esmorzar. La seva actitud descuidada desperta els poders i la fúria a la natura. Aquest és el fil conductor d'Escalada Mater Natura, que es representarà a Andorra fins al 2 d'agost amb un aforament de fins a 5.000 persones per representació. L'aigua, els boscos, la terra, les muntanyes o els rius, elements característics de la natura andorrana, omplen la carpa de 19 metres d'alçada que el Cirque du Soleil ha muntat a la aparcament del Parc Central d'Andorra la Vella. Escalada Mater Natura vol retre homenatge al paisatge andorrà i transmetre la necessitat de tenir-ne cura i protegir-lo.
Moltes gràcies, Eric. Nosaltres amb els One Direction donem pas a l'Ignasi Miranda, la sintonia de Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, mig minut, i serà un quart de nou. El Papa Francesc ha atorgat el títol de Basílica Menor a l'Església de la Mare de Déu de Meritxell, patrona del Principat d'Andorra. La concessió decretada per la Congregació per al Culte Diví respon a la petició efectuada ara fa uns mesos pel Bisbat d'Urgell, que va comunicar i la notícia d'acord amb les autoritats andorranes, i porta la data del 13 de maig passat, tot just coincidint amb el centenari de la declaració pontifícia de Meritxell com a patrona principal de les valls d'Andorra en temps de Sant Pius X. Està previst que la celebració solemne per la concessió d'aquest títol de basílica es faci durant les festes de Nostra Senyora de Meritxell el proper 8 de setembre. Basílica Menor és una distinció concedida pel Papa a aquelles esglésies importants que, en atenció a la seva història i cultura, així com la vida litúrgica i pastoral, són particularment significatives. El Santuari de la Mare de Déu de Meritxell se suma així a les altres dues basíliques menors amb què compta la diòcesi d'Urgell, que són la Catedral de Santa Maria, des de l'any 1905, i la Basílica de la Mare de Déu de Vall de Flors a Tremp des del 1923. I del Vaticà us expliquem que l'Institut de les Obres de la Religió, conegut com la Banca Vaticana, ha bloquejat els comptes corrents de més de 2.000 clients. Aquestes i altres dades s'han donat a conèixer en les últimes hores a través d'un informe publicat a la pàgina web. Aquest tancament massiu de les relacions bancàries amb milers de clients s'engloba en el procés de reforma i transparència que viu la institució financera. La majoria dels comptes estaven inactius o guardaven quantitats molt minces. Actualment, l'IOR només gestiona els estalvis i fa operacions amb ciutadans de la Santa Seu, com ara treballadors o extreballadors del Vaticà, ambaixadors i diplomàtics davant el pontífex. El tancament suposa la pèrdua d'actius per valor de més de 40 milions d'euros que seran transferits a altres institucions italianes. I recordem que Salvador Busquets, nomenat pel cardenal Lluís Martínez Sistac, nou director de Càritas Diocesana de Barcelona, explicava ahir a Ràdio Estel que afronta la nova etapa amb respecte i sentit de compromís.
Les primeres impressions és una barreja així entre il·lusió i respecte pel treball a fer. Molta il·lusió, però també molt consciència de que la situació és complicada i que hi ha molta cosa a fer.
Salvador Busquets té 56 anys, és pare de família i llicenciat en Econòmiques. El nou director de Càritas també va destacar ahir que l'augment de persones ateses per l'entitat aquests últims 7 anys, el doble, suposa el repte més important per a la seva gestió, que pròpiament començarà l'1 de setembre.
Comencem el repàs de les portades dels diaris amb el diari El País, que titula França aprova un doble de retallades socials i ajustaments econòmics. El diari El Mundo obre la seva portada amb una clara referència al Mundial del Brasil. Alemanya aixafa el Brasil. També en la portada d'aquest diari, el jutge Pablo Ruz investiga una operació immobiliària del fill de Jordi Pujol. Continuem amb el diari ABC, que titula Humiliació històrica amb aquest Brasil 1, Alemanya 6. També la portada d'aquest diari, l'oposició boicoteja les mesures anticrisi, Israel bombardeja objectius a Gaza i prepara una ofensiva per terra. Pel que fa al diari La Razón, titula 1-7, infern al Brasil, i també la portada d'aquest diari, boicot a la recuperació.
Seguim amb més portades de casa nostra, totes obren amb un doble titular. D'una banda, rebuig institucional, titula La Vanguardia a l'absolució pel setge al Parlament. Explica que la Cambra Catalana, el Govern i la Fiscalia recorreran contra la sentència exculpatòria de l'audiència. D'altra banda, també es fa referència del Mundial. El Brasil pateix la pitjor humiliació de la història del futbol. D'altra banda, el diari El Periódico titula Justícia o impunitat. Subtitula que Generalitat, Parlament i Fiscalia recorren la sentència pel setge als diputats. Com us dèiem, també titula Alemanya fa fora Brasil amb una golejada històrica, 1-7. El Punt Avui titula La impunitat del setge al Parlament no convenç. Explica que Parlament, Govern i Fiscalia novament recorreran contra la resolució que absolta els 19 encausats pel 15J. I d'altra banda, Alemanya destrossa el Brasil en mitja hora, 1-7. I en la mateixa línia, el diari Ara titula Humiliació, també en referència a aquest 1-7. I d'altra banda, titula també Rebuig institucional en l'absolució pel setge al Parlament.
Ràdio Estel, refrescant. Cada dimecres al primer cafè, a les 9:10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, el primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Estelnet, neteja i manteniment de tombes, nínxols i panteons amb solucions biològiques especials perquè vostè pugui visitar els seus éssers estimats sense preocupar-se de res més. I si és una persona gran o amb problemes de mobilitat, Estelnet li ofereix transport i acompanyament. Informi-se'n a www.estelnet.es i al 93 179 76 39. Estelnet, perquè recordar-los és estimar-los.
Dani Rovira, hay algo importante que tienes que saber.
Uy, dime, ¿qué?
Que en las rebajas del Corte Inglés tienen hasta un 60% de descuento.
¿Un 60%? Pues si los precios ya eran buenos, imagínate ahora.
Y además, ya sabes que si no quedas satisfecho, te devuelven el dinero.
Pues claro, Clara, que estamos hablando de las rebajas del Corte Inglés, las que más nos gustan.
¿Estás a l'atur? ¿Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas hem creat Feina amb Cor, un servei gratuït per acompanyar-te en la recerca de feina. Truca al 93 114 90 47 o entra a www.caritasbcn.org. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Un quart i mig de nou, fem atenció a la situació del trànsit per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Bon dia. Com a incidències, tenim aquest accident que s'ha produït a l'autovia A2, al tram de Pallejà, baixant cap a Barcelona, aturades d'un parell de quilòmetres, 2-3, però també en sentit Martorell, retencions d'un quilòmetre en aquest punt per la gent que s'atura a veure el punt de la incidència. Per tant, problemes en aquest tram de l'autovia A2, a zona de Pallejà, accident que ens complica un pèl el trànsit. A banda d'aquesta incidència, a la resta de vies parlaríem ja d'aturades més habituals. Per exemple, hi ha retencions a l'enllaç del Papiol, el que dèiem, habituals, tant a la P2 com a la P7. Extrem nord de Barcelona, la C58 carregada va variant, és lenta, amb aturades intermitents en certs moments, entre Ripollet, Montcada, Torrebaró, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. I pel que fa a les rondes, en principi cap gran incidència, sí que va especialment carregada la ronda litoral entre el Fòrum i el Moll de la Fusta, aturades intermitents, sentit Llobregat, i trams de lentitud, també aturades intermitents a la ronda de dalt entre Meridiana i la Vall d'Hebron. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Roger, molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Marta Gallar, molt bon dia.
Bon dia des de Transmet, sense incidències pel que fa al funcionament del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Normalitat, per tant, a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Marta, molt bon dia. I finalment, coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores a les comarques catalanes. Jordi Miralles, bon dia.
Jornada d'avui comença amb la presència d'alguns núvols a les comarques del nord de Barcelona, comarques... Alguns núvols que estaran presents al llarg del dia d'avui i que a partir de migdia augmentaran i donaran ruixats aquesta tarda de forma dispersa i aïllada a les comarques del litoral i perlitoral de Barcelona, sud de la Costa Brava i també nord de les comarques de Tarragona. Independentment, cap a l'àrea del Pirineu, també creixeran nuvolades al llarg de la tarda que poden acabar donant algun ruixat. En canvi, a les comarques del sud i comarques de Ponent de Catalunya, l'ambient serà assolellat durant pràcticament tot el dia, amb unes temperatures que avui tenen tendència a pujar una mica respecte a les d'ahir, però vaja, seran temperatures diurnes en general entre els 25 i els 27 o 28 graus, les més altes cap al Pla de Lleida, les més baixes a punts de la costa i també cap a les comarques pirinenques. Per tant, molta calor no n'ha de fer. La previsió per demà, doncs, ens indica un temps més estable. Demà a la tarda no hi haurà risc de tempesta, si n'hi ha alguna únicament a les comarques del Pirineu de forma aïllada, però la resta de Catalunya ja no esperarem precipitacions. Serà un dia bastant assolellat i la tarda poden créixer alguns núvols a les comarques del nord de Barcelona, comarques de Girona, però seran poc destacables. A destacar també la tramuntana que bufarà durant tot el dia d'avui a la costa Bravi, que serà bastant forta per damunt del Cap de Creus. Això provocarà temporal marítim amb onades de fins a 2 metres d'alçada per damunt del Cap de Creus. Com dèiem, la previsió per demà ens indica ja una situació marítima molt més tranquil·la, però encara amb una mica de tramuntana i també de vent del nord-oest. De cara al cap de setmana pugen les temperatures, ambient més calorós al centre del dia, tot i que diumenge el temps canviarà una mica més, especialment al Pirineu i a les comarques de Lleida, on arribaran més núvols i segurament precipitacions.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89 i Constitució 194. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. Els dimecres a 2:15 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebrem els nostres aniversaris amb un viatge a Roma del 15 al 19 de setembre presidit pel cardenal Lluís Martínez Istac i on assistirem a l'audiència general del Papa Francesc. T'apuntes a un esdeveniment històric per només 595 euros. Inclouen el ferri Grimaldi anada i tornada, hotel de 4 estrelles, pensió completa, trasllats i visita. Apunta-t'hi. Més informació al 93 409 27 70.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. En Estelnet somos profesionales especializados en la limpieza y la conservación de tumbas, nichos y panteones. Trabajamos en cementerios de Barcelona y el Vallès para que usted no se preocupe del mantenimiento a la hora de visitar sus seres queridos. Y si es una persona mayor con problemas de movilidad, Estelnet le ofrece transporte y acompañamiento. Más información en www.estelnet.es y en el 93 179 7639. Estelnet, porque recordarles es quererles. El mirador de l'actualitat.
Què passa a Nigèria? Aquesta és la pregunta que ens fem avui directament. Al nord-est d'aquest país, el més gran de l'Àfrica, morien assassinades ara fa 10 dies 54 persones com a mínim en atacs contra diverses esglésies. Els atacs, atribuïts al grup islamista Boko Haram, es van cometre en quatre petites localitats properes a Chibok, la ciutat on viuen i on havien estat segrestades 200 noies a la seva escola a l'abril passat. Amb aquesta nova acció, Boko Haram intensifica una espiral de violència que ja ha provocat 3.000 morts en el que portem d'any 2014, una xifra que representa una quarta part ja del total de víctimes de la mateixa guerrilla els últims 5 anys. Aquesta última matança, la del 29 de juny passat, se suma a la de 4 setmanes abans, on també Boko Haram havia assassinat una seixantena de cristians a l'est de Borno, en una església, i amb bombes sobre una zona de majoria cristiana també en un altre estat, el d'Adamawa. Més enllà dels conflictes socials o polítics entre els nigerians, la persecució dels cristians al nord del país africà, on són minoria, s'està convertint en una pràctica massa habitual. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. El director d'ajuda a l'Església Necessitada a Espanya, Javier Menéndez Ros, deia ara fa uns dies que la persecució dels cristians a Nigèria és ara una de les pitjors del món. Explicava que les esglésies són recintes amurallats, amb filferros i vigilants a les portes. En aquesta línia, Menéndez Ros afegia que és la mateixa església qui ha de defensar-se perquè el govern del país no ho fa prou. Nigèria viu des de l'any 2009 una intensa onada de violència radical practicada pel grup Boko Haram, paraules que signifiquen l'educació no islàmica és pecat. La banda manté segrestada més de 200 noies des de l'abril, un episodi especialment dur dins la dinàmica d'atacs que repeteixen i que de fet afecten tota la població, tot i que els cristians són els qui més estan patint. A més, per exemple, el 2011 i el 2012, Nigèria va ser el país amb més nombre de persones assassinades. El mateix director d'ajuda a l'Església Necessitada ha revelat que cada any moren més d'un miler de persones, la majoria cristianes. Unes paraules del sacerdot nigerià Kenneth Iloabuchi són prou reveladores quan elogiava els joves que es queden resant a les esglésies i que són el millor testimoni d'un col·lectiu que no vol entrar a la resposta violenta a les agressions, als assassinats i les provocacions. El mateix prevere que ha explicat que els musulmans també paguen la situació amb la seva sang, sobretot al nord, on les faccions d'aquesta religió estan dividides. Avui intentarem aprofundir sobre la situació a Nigèria, un país amb 150 milions d'habitants, on 60 milions són musulmans i també 60 milions són cristians, entre catòlics i protestants. Les úniques armes pels cristians són la pregària i el testimoni, diuen, però cal afegir també aquesta crida al lema de no practicar mai la violència en nom de cap religió, frase pròpia de l'anomenat esperit d'Assís i també del diàleg interreligiós en general.
Gràcies, Sara. Amb aquest paisatge obrim el mirador d'avui. Ens acompanyen, quan passen 2:30 to 2:15, la delegada de Barcelona d'Ajuda a l'Església Necessitada, organització pontifícia de suport a l'Església perseguida, a l'Església que pateix i que és minoria en molts països. Ella és Ariadna Blanco. Bon dia, benvinguda.
Bon dia, buenos días, ¿qué tal?
Com estem?
Muy bien.
També tenim amb nosaltres Josep Maria Noguer, economista i advocat, que ens acompanya des de l'estudi del Bisbat de Girona. Senyor Noguer, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, la pregunta amb què ha començat aquest col·loqui d'avui, què està passant a Nigèria, què creuen vostès que passa en aquest país africà, quines són les claus i quin és el context d'aquesta espiral violenta dels últims 5 anys? Vol començar Diana Blanco, per exemple, que ha conegut potser no sobre el terreny, però sí de molt a prop, la feina de la institució a Nigèria i, sí, i altres països africans.
Sí, sí. La veritat és que, bueno, vosaltres mateix heu dit, no?, que el terrorisme de Boko Haram està golpejant contínuament el país, Nigèria, no?, i Boko Haram és l'educació occidental és pecat, no?
Que vol dir... No islàmica, per ser més exacte, segons ells.
No islàmica és pecat. Què vol dir això? O sigui, les mateixes paraules ja t'ho diuen. O sigui, el seu objectiu principal és eliminar qualsevol vestigi de cristianisme i d'altres religions, també, però principalment cristianisme, que és la meitat de la població en el territori nigerià, i l'objectiu material estan sent les esglésies, els habitants cristians i també els musulmans moderats. I també hem de contextualitzar, perquè sembla, és veritat que des de l'any 2000, 2011 aquesta espiral de violència ha crescut exponencialment. Hem de dir que el 2011 el president del país que va ser elegit va ser Jonathan Goodluck, que és el que hi ha ara mateix, i és d'origen cristià, és protestant, que va derrocar el candidat del nord, que era d'origen musulmà, i això va provocar també una violència postelectoral. Però hem de dir que Nigèria s'està islamitzant des de ja fa molts anys, des de l'any potser 99 podem parlar, no? Nigèria, que en la seva Constitució reconeix la llibertat religiosa, el dret a manifestar-se, a difundir les pròpies creences, a convertir-se a altres religions, també des de, és membre d'una altra banda, o sigui, i que diu, bueno, i que Nigèria diu que cap estat del país nigerià adoptarà cap religió com a religió de l'Estat, però d'altra banda els fets són contradictoris, perquè Nigèria és membre de l'Organització de la Conferència Islàmica i des de l'any 99 tots els 36 estats que té Nigèria han ampliat l'aplicació de la xaria des de l'àmbit de la família també a l'àmbit penal.
Recordem que és la llei islàmica que preveu, entre altres coses, la possibilitat de pedregar les dones adúlteres,
sí,
entre altres coses.
O sigui, té unes eines penals, no? Uns instruments que imposen les penes corporals, no? Com pot ser doncs la flagel·lació, l'amputació de membres o la mort per lapidació. És veritat, ja per acabar, que en principi la xaria no ha d'afectar els no musulmans del nord, no? Però no és així.
A
la pràctica no és així. O sigui, els abusos i els episodis d'intolerància i discriminació religiosa són constants. Des de les falses acusacions de blasfèmia contra l'islam, que porten que molts estudiants i que professors abandonin les escoles, abandonin els centres educatius, no? Des de la denegació de permisos perquè els cristians construeixin esglésies o cementiris, des de la demolició d'esglésies, des del segrestament i la conversió forçada de nenes especialment i d'adolescents, des de la discriminació dels cristians en els accessos a treballs al sector públic, des de les amenaces de mort de musulmans que s'han convertit al cristianisme, des dels judicis dels cristians per tribunals de la xaria, i podem continuar,
no acabaríem. Bé, en tot cas, si hi ha més dades, després les comentem, però, senyor Josep Maria Nogué, més enllà de les dades, com veu vostè la situació? Ha estat notícia, no?, aquesta terrible onada de matances dels últims mesos.
Certament, ben sovint surten notícies de Nigèria, i és esgarrifós, no?, perquè fets com, el mes de febrer, que assassinen i cremen vius 60 estudiants, no?, d'una escola cristiana, el fet de mantenir des del mes d'abril 200 menors retingudes, el segrest de 60 dones a finals de juny. Vull dir que és un fet darrere l'altre, no?, de persecució d'actes terroristes. Per tant, aquest és un aspecte important, greu, no?, esgarrifós, el terrorisme de Boko Haram, no?, que actua sobretot en el nord del país i que és un grup terrorista, però que és una secta islàmica. Per tant, vol dir que islàmics, però islàmics radicals, per tant, una part d'aquests islàmics, amb unes idees i un funcionament d'integrisme i fanatisme que vol imposar un estat islàmic a Nigèria, no? Per tant, aquest és un bloc de problema importantíssim. Però és que hi ha moltes més coses en aquest país, no?, que xoquen moltíssim. És clar, és el país, l'estat més gran i més poblat d'Àfrica, sí. Però és que alhora és també la primera economia africana. O sigui, ha passat fins i tot davant de Sud-àfrica, no? O sigui, per xifres de producte interior brut, és l'economia més important de tot Àfrica. I en canvi, davant d'uns 150-170 milions d'habitants, n'hi ha 113 pobres, que estan en una pobresa, molts dels quals en pobresa extrema, no? Per tant, és clar, són un seguit de contrastos que generen una terra de cultiu per tots aquests conflictes, per tota aquesta divisió, per aquesta, atacs i contraatacs, perquè després, és clar, aquí juga la venjança, va incrementant el terror, tots els fets, doncs, d'assassinat, etcètera, no?
Déu-n'hi-do, em sembla que entre Ariadna Blanco d'Ajuda a l'Església Necessitada i l'economista Josep Maria Noguer han donat un seguit de dades que si ara els oients les poguessin apuntar o ni que sigui parcialment tindrien una perspectiva molt més àmplia segur del que està passant a Nigèria. Sense justificar, però potser aquesta pobresa tan extrema i majoritària explica una mica les convulsions, no?
A veure, no explica la islamització del país.
Això no té cap justificació.
És veritat que Boko Haram s'està nutrint de moltes de les persones que estan desencantades amb la situació del país, no? tal com
ella ha dit, no? Ara, no?
Sí, doncs els nigerians estan assistint de manera impotent a la caiguda progressiva del país, un país tan ric. O sigui, i el petroli té una puresa tal que els nens són capaços de refinar-lo i posar-lo directament, de filtrar-lo i posar-lo directament amb els depòsits dels cotxes. Vull dir que és realment un país doncs molt ric i molt ric en petroli i en altres recursos naturals i humans. I no és un país que ha sigut capaç de desenvolupar la seva economia i d'afavorir i d'estimular l'economia i d'afavorir a tota la població, no? I aquest és un motiu també de conflicte i de corrupció. I Boko Haram s'està nutrint doncs de molta gent desencantada, d'aturats, de gent que assisteix impotent, no, amb aquesta situació del país, però també s'està nutrint de islamistes radicals, terroristes professionals que viuen del terrorisme, que venen de Yemen, que venen de Líbia, que venen d'altres països i que s'han professionalitzat, han fet del terrorisme la seva professió.
Tot el continent africà està molt tensionat per diferents fronts i això a vegades també les interconnexions macabres, per dir-ho així, entre els països fan mal.
Perdoni, certament, no, que deia que és que m'indigna especialment el fet d'estar davant d'un país que anomenem ric, perquè ric sí. per les grans xifres, no?
Sí, sí.
Però quan hi ha aquest percentatge elevadíssim de pobresa, genera una situació indignant, no? Que altera, que posa, doncs, excita, no? Perquè dius, com és possible que havent-hi tants recursos naturals, havent-hi tanta riquesa, només benefici a un grup tan petit dins del país, no? Vol dir d'uns percentatges petitíssims que poden viure bé. I llavors això, és clar, clama al cel, no? I això fa que la violència encara creixi i d'alguna manera, dèiem, és clar, mai està justificada, o sigui, no podem dir que això justifica i, per tant, eximeix de la responsabilitat d'un terrorisme, diguéssim, no? Però sí que explica perquè dona la sensació que hi ha molta gent que no té res a perdre perquè no té res, no? I llavors genera tota aquesta situació de guerra, de conflicte, de violència tan difícil d'atacar, no? De diguem-ne, de contrarrestar amb la pregària, amb tots aquests exemples de pau que són necessaris i que són molt bons, però que els hi costa molt com anar aconseguint canviar la situació.
Bé, avui amb l'economista Josep Maria Noguer i la delegada d'Ajuda a l'Església Necessitada a Barcelona, Ariadna Blanco, parlem de Nigèria. Dóna la sensació, des d'Europa, que se'ns vol presentar el conflicte nigerià com un conflicte religiós, i potser això caldria explicar-ho, perquè de fet no ho és de religiós, encara que el que ens arriba és això, musulmans matant cristians.
Home, en part sí que ho és religiós. No?
En part ho és?
Jo estic d'acord amb el senyor Noguer.
Esclar, sí.
Però és una religió, un concepte religiós molt pervertit, el que
no,
diuen això.
No, però bé, és del fanatisme i l'integrisme d'aquesta secta islàmica. Per tant, és clar, això no vol dir que, diguem-ne, que és una responsabilitat del món islàmic, però sí d'una part d'aquest món islàmic, que són aquests integristes, no intransigents, i que volen imposar per la força aquest estat islàmic a Nigèria.
Clar, que això no és tot l'islam, no s'ha de confondre de cap manera.
Aquesta és la gran, una cosa positiva, no, dels musulmans de Nigèria, que no es dona en altres països musulmans. Vull dir que hi ha una cosa molt positiva, perquè no és gens freqüents que els líders musulmans condenin la violència dels jihadistes, dels terroristes, no és gens freqüent. I aquí a Nigèria sí que ho han fet.
Sí, es desmarquen completament dels interessos.
O llavors reben, es converteixen en víctimes.
Sí,
també.
Clar, clar,
bueno, de fet,
se la juguen. De fet.
Els líders musulmans, és veritat, han visitat els dirigents cristians, han condemnat la violència, s'han fet manifestacions conjuntes entre homes i dones musulmanes i homes i dones cristianes en contra de la violència de Boko Haram, i han expressat la seva solidaritat també doncs, als cristians que han sigut atacats. Què ha passat? Doncs que, per exemple, tres líders musulmans han sigut assassinats. és que Boko Haram també va en contra de tot aquell que no pensi com ells. També és, tota la població es sent atemorida. Ens deia un imam que a la mesquita no saben qui els està escoltant, no saben qui hi ha. També senten el seu terror. Fa pocs dies el bisbe de Mossul, a Iraq, deia: els terroristes han segrestat les societats àrabs. Perquè ells tenen també pànic, no?, en una situació que els atemoreix. Sí, sí. I no es senten lliures.
És una paraula que ara em ve al cap, la va utilitzar, aquesta de segrestar causes nobles, el mateix Yasser Arafat amb els atemptats de l'11 de setembre, no? Segrestar la causa palestina, els que utilitzen, no?, aquests termes per fer mal, per fer terrorisme.
Però d'altra banda, només una cosa, perquè també és important. És veritat que molts musulmans, la gran majoria, estan en contra d'aquesta violència, de l'ús de la violència, no? D'utilitzar la violència com a mitjà.
Això a Nigèria mateix.
A Nigèria, estem parlant de Nigèria, però estan a favor de l'objectiu. Estan a favor d'islamitzar, implantar la xaria en tota Nigèria.
Esclar, això, el fet de voler implantar l'islamisme, bé, pot ser una causa noble, en el sentit que és respectable, sempre i quan es vulgui fer a través de mitjans totalment pacífics i de llibertat, no? El gran problema, el gravíssim problema, és quan s'utilitza el terror com a instrument per aconseguir alguna cosa.
O s'amenacen els que es converteixen. Clar, en
clar, és clar, és que la feina és una amenaça, no?, pels cristians.
Exactament. Vull dir, no? Per tant, aquí és on hi ha el gravíssim, que és que el terrorisme mai de la vida pot ser acceptat com un instrument, no?, per aconseguir, encara que allò que es vulgui aconseguir pugui ser lloable, fins i tot.
Una cosa és apostar per l'islam.
Bueno, una cosa és evangelitzar, no?
Sí,
i una altra cosa és aplicar la xaria, que és molt diferent. Bé, o sigui, bé. La xaria ja és imposar l'islam als que no són musulmans.
Això és el que no es pot acceptar de cap manera.
I menys amb coaccions o amb amenaces de mort.
O amb la llei. O amb la llei. Perquè que utilitzen, per exemple, aquesta eina, les lleis penals per imposar les seves lleis musulmanes.
Això és no respectar els drets humans, clar. Això és la humiliació de la dona, no? Perquè, esclar, aquí també es veu el paper de la dona, no?, i la manera com està tractada, tots aquests segrestos, tota aquesta retenció de nenes per convertir-les en esclaves, per vendre-les, sabe, tot això és esgarrifós, no? I en el nostre món de reconeixement dels drets humans xoca frontalment amb tota aquesta situació.
Bé, ja per anar acabant, recordem que Ajuda a l'Església Necessitada, que és una organització pontifícia de la Santa Seu, per tant de l'Església Universal, ajuda, entre molts altres països, també Nigèria, des de fa anys, des de fa dècades. No sé si podem sintetitzar algunes de les accions que fa l'organització.
Sí, també vull dir una altra cosa positiva.
Endavant, les coses positives.
Sí, també vull dir que Nigèria, tot i que està patint una gran violència, és el viver més gran de vocacions de tota l'Àfrica.
Vocacions cristianes, religioses, sacerdotals,
sí,
quina meravella.
Hi ha més de 5.000 seminaristes actualment, hi ha milers de monges, milers de religioses, estan sent una església missionera.
Sí, ells mateixos estan missionant, no?, estan el seu propi país.
I fora també.
I fora.
Tenen milers de catequistes compromesos, la gent acudeix massivament a missa, a les misses que han, o sigui, a les esglésies que han sigut atacades. De fet, en una homilia va dir el sacerdot: no faig homilia perquè vosaltres sou la homilia avui, no?
El testimoni.
Vosaltres sou el testimoni, aquesta església que ha sigut terriblement atacada, i vosaltres el dia següent heu vingut aquí massivament, no?
Sí,
i després, els cristians, és veritat que són instrument d'unitat i de pacificació. No, tot i que estan vivint aquesta situació amb tristesa, amb por, amb impotència, igual que la resta de la gran majoria de la població nigeriana, no? I nosaltres, doncs, una cosa de les que fem, un dels nostres projectes més importants, a part de la reconstrucció de les esglésies que estan sent atacades i destruïdes, és el manteniment dels sacerdots. Molts sacerdots, no només a Nigèria, sinó a molts països, només es poden mantindre amb els estipendis que Ajuda a l'Església Necessitada els envia. És per això superimportant que la gent, a més d'encarregar les misses als seus rectors, o als seus mossens de confiança, poden encarregar també misses ajuda a l'església necessitada. Nosaltres enviem aquest estipendi a aquests mossens que estan, per exemple, a Nigèria, és un dels projectes més importants, i ells a més estan feliços perquè senten que estan fent un regal a una persona, que és una missa, no? Quin millor regal que oferir una missa per una persona, no?
Ajuda a l'església necessitada té la web AIN-ES, en el cas d'Espanya, AIN-ES.org, i el telèfon a Barcelona 93-237-3763, 93-237-3763, per oferir donatius, per demanar informació, el que es vulgui, no?, a la delegació de Barcelona, en aquest cas, que és l'única de Catalunya.
Sí.
També n'hi ha una altra a València i a Madrid, no?, sí, de delegacions,
sí,
actualment.
Nosaltres aquí a Catalunya es multipliquem per l'any que faci falta. Tenim voluntaris també. També a Girona, també.
Recordem que Ajuda a l'Església Necessitada organitzava el 9 de maig passat la nit dels testimonis, una exitosa
trobada. I tornarem.
Doncs esperem que sí, que es pugui tornar a fer. Alguna qüestió més, Josep Maria Noguer, breument per acabar?
No, bé, jo penso que aquesta és l'aportació que hem de fer nosaltres, no? Per una banda, aportació econòmica, per altra banda, la pregària. I, per tant, fer tot allò que serveixi per fomentar la pau. No hi ha tantes vegades dic que en un immens llençol negre s'hi veu molt cada petita goteta blanca, i nosaltres no podem blanquejar tot el llençol, però tots hi podem posar gotetes, no?
Sí.
I penso que aquesta és la gran tasca, i per tant no ens hem de desanimar davant de situacions tan greus, sinó que hem de veure quina aportació hi podem fer cadascú de nosaltres.
I esperem que la comunitat internacional, que es preocupa per situacions conflictives, amb més o menys encerts, però ho fa, no?, al Pròxim Orient o a Ucraïna, doncs que també es preocupi de Nigèria, no?, en el terreny polític, diplomàtic, si cal.
Bueno, i també en l'àmbit del tràfic d'armes il·legal.
Per exemple, hi ha moltes situacions injustes.
No,
però els agraeixo la seva aportació avui, Ariadna Blanco i Josep Maria Noguer, hem d'acabar, però
moltes
hi tornarem,
gràcies.
I a més intentarem portar en directe aquest sacerdot.
El Kenneth Ileabuchi.
Kenneth Ileabuchi, que és a Múrcia. Avui
sí.
No ha pogut entrar, no ha estat possible, ho hem intentat, però el portarem un dia en directe, oi?
Perfecte,
molt bé,
sí.
Ho intentarem. Gràcies i bon dia. Fins una altra.
Adéu-siau.
Adéu.
Aquest estiu, viu Ràdio Estel. Cada dimecres, al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93-443-3040.
L'eco del nostre passat ressona arreu del país. Cultura, gastronomia, paisatge. Reviu la nostra història amb els 5 sentits i ressegueix els itineraris de la Guerra de Successió, on passat i futur es donen la mà. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
Avui fem el cafè amb...
El cafè avui amb Andrés Pascual, de 45 anys i fill de Logroño. Ha viscut en primera persona la lluita de les faveles al Brasil i els perills de l'Amazònia. Ara combina la seva professió d'advocat amb l'escriptura. És coordinador de l'aula de cultura del grup de comunicació Vocento a La Rioja i fa conferències a diversos països, alhora que col·labora també en espais radiofònics. És gran admirador de la música, polifacètic. La música és un àmbit en què també ha treballat com a cantant i pianista. Entre les seves novel·les hi ha El guardián de la flor de loto, El compositor de tormentes, El haiku de les palabras perdidas i ara la que acaba de publicar, Edén, de la qual parlem avui. El llibre Eden parla sobre el Brasil, un país de grans contrastos on, més enllà del que va passar ahir en el Mundial de Futbol, és el marc i la societat on es desenvolupa una novel·la d'Andrés Pascual editada per Plaza i Janés que combina intriga i acció tant a l'enigmàtica Amazònia com a les modernes metròpolis. Mica, una noia a l'atur i sense horitzons clars, decideix deixar-ho tot i buscar feina precisament al Brasil, i a partir d'aquí passen moltes coses que breument intentarem comentar. Andrés Pascual, escriptor, bon dia, buenos días, benvingut.
Hola, bon dia, muchísimas gracias por invitarme.
Gràcies a vostè per haver vingut en el marc de la seva visita a Catalunya amb motiu de la promoció. Dóna la sensació que en aquest thriller Eden, la llum, la foscor, la indignació de la gent per les injustícies i altres elements són realitats que encaixen molt bé en tota la trama de la novel·la. Com sintetitzaria vostè la història que proposa en aquest llibre?
Sí, Eden es realmente una fusión de todo ello. O sea, Eden surge de un anhelo de escribir una novela de puro entretenimiento. Es un thriller al fin y al cabo, y entonces es espectáculo. Tienen que pasar cosas muy tremendas y tener un ritmo narrativo trepidante, pero también desde el principio tenía la convicción de que era el momento de pegar un puñetazo en la mesa ante todas estas injusticias y utilizar el cauce de una novela de entretenimiento para depositar unas gotitas de inspiración, ¿no? Y tiene este anhelo entonces de reinvención social, vamos a decir, de buscar un mundo mejor, ese mundo que nos merecemos y para el que hemos venido a esta tierra realmente, para desplegar todo nuestro amor, para crear un mundo mejor del que nos hemos encontrado, ¿no?
De fet, el Brasil és aquella potència emergent on els països en crisi, especialment els de la vella Europa, s'han emmirallats, han quedat admirats aquests últims anys, no? A partir d'aquí comencen les peculiars aventures de la que és la primera protagonista femenina dins les obres d'Andrés Pascual. Què té el Brasil com a marc d'una hipotètica revolta social, fruit de les inestabilitats, de les desigualtats, que no tinguin altres països?
Bueno, yo escogí Brasil como protagonista también, el propio país de Eden, porque representa lo mejor y lo peor de la raza humana. O sea, es un país de inmensos contrastes, ¿no? Por un lado, pues tiene recursos naturales, espíritu de prosperidad, todo lo que estamos viendo en los medios de comunicación últimamente, pero es que también sufre lacras insostenibles, como es una inseguridad a nivel de calle, la falta de sostenibilidad de nuestro frágil planeta, de nuestro frágil Edén, que se ve en la Amazonía deforestada, y sobre todo una desigualdad que en el pasado habría derrocado imperios. O sea, porque la brecha de la igualdad es absolutamente radical, ¿no? Entonces, bueno, dije, se trata de un thriller global que podría ocurrir en cualquier sitio, vamos a depositarlo allá, porque aun cuando el escenario, en lugar de Sao Paulo, la mega urbe, que además pues últimamente pues y más de moda se va a poner después de lo que ocurrió ayer, pues se podría desarrollar también en Boston, en Tel Aviv, en cualquier otro sitio, porque en todo el planeta nos planteamos las mismas preguntas, los mismos dilemas, ¿no?
I si enllacem amb algunes pinzellades de la novel·la, veiem que Mica, la protagonista, quan aterra a Sao Paulo, pateix una apagada sobtada de llum que deixa les fosques 20 milions de persones, després 7 potents focus que formen un estel sobre la teulada d'un gratacel s'il·luminen, il·luminen les anomenades faveles de la perifèria, mentrestant les xarxes socials s'omplen amb fotografia. Per tant, és una novel·la de molt del nostre temps, no? De nuestros tiempos actuales. I què representa tot això, potser, per destacar-ho i per focalitzar-ho, la figura de la protagonista, Mica?
Pues Mica es, me preguntan a veces, ¿estás inspirado en alguien para el personaje de Mica? Y digo, me he inspirado en 1 millón de personas, o en 2 millones, o en 3, ¿no? Porque es una persona cuya tragedia no es que esté en paro, es que no sabe hasta cuándo va a estar en paro. Entonces se le abre la posibilidad de trabajar en otro país, y lo que hace de bueno no es irse en sí mismo, porque es una opción más, sin aprovechar la oportunidad de una nueva aventura y lanzarse como hay que hacerlo, ¿no? Pues con los ojos cerrados y el corazón abierto. Entonces sí que es un personaje en el que nos vemos identificados, porque además tiene muchísima fuerza. O sea, se siente pues pequeñita con sus conflictos, es una persona comprometida, pero al mismo tiempo sabe que alberga dentro de sí la fuerza para cambiar las cosas, al igual que todos nosotros, que somos héroes cotidianos, ¿no? Lo que ocurre que ella en esta epopeya la convierte en una heroína más que cotidiana con todo lo que pasa en Edén, claro.
Avui estem parlant, estem fent el cafè amb Andrés Pascual, escriptor de La Rioja, però podem dir que molt amant de tot el món. Vostè ha viatjat molt, no? A
països. Sí, he recorrido, la verdad es que he recorrido muchos Edenes y muchos infiernos también. Te das cuenta de eso, de que el mundo es apasionante, pero hay cosas que no funcionan, ¿no? Que fue realmente pues el principio, el motor de esta novela. O sea, como decía al principio, pues entretener sobre todo al lector, pero también hacernos pensar, remover un poquito las conciencias, ¿no? Porque yo creo que el primer paso para cambiar el mundo, la novela ya desde la portada plantea un reto, una pregunta que dice, ¿hasta dónde llegarías para cambiar el mundo, ¿no? Dentro de la novela pues hay ajusticiamiento ritual, es una especie de juicio final, por decirlo de alguna forma. Estos dilemas morales que se plantean, pues yo creo que es importante que tomemos conciencia de ellos, ¿no? Porque el primer paso es preguntarnos qué pasa aquí, o sea, qué no funciona. Luego las preguntas vendrán sin duda, las respuestas vendrán por añadidura i tindrem que entregar-nos a ello, no?
I això ens sona molt, per exemple, a Espanya, no? Amb els indignats, les noves forces polítiques molt crítiques amb el sistema. Hi hauria molt per parlar aquí, no?
Sí, no, desde luego, el problema de estas nuevas estructuras yo creo que es lo que se pregunta la propia protagonista del libro. Dice, ¿cómo cambio yo un sistema que me ha decepcionado si formo parte de él? ¿No? O sea, porque ella va a buscar trabajo a Sao Paulo, pero va a los rascacielos florecientes del centro, desde los cuales se va a asomar y va a haber inmensas cantidades de favelas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces dices, ¿qué hago? ¿Cierro los ojos o me voy a un... Claro, me aparto de la sociedad para siempre, entonces es difícil, pero bueno, siempre se puede luchar contra ello, en Edén se lucha contra ello.
Sí.
Y bueno, y luego cada lector que saque sus conclusiones, sus respuestas.
D'alguna manera el missatge és aquest, ¿no? Es pot interpretar també com un missatge d'esperança, de visió cap al futur.
Absolutamente, o sea, yo creo en el corazón del ser humano, o sea, que creo que venimos con unos depósitos de amor a este mundo que tenemos que desplegar y con los cuales podemos lograr hitos increíbles igual que se ha hecho en el pasado. Entonces se trata de actuar ahora, que esa indignación venga acompañada de acción, no para construir nuestro propio Edén.
Moltes gràcies, Andrés Pascual, escriptor de Logroño, autor del llibre Edén, publicat pel Plaza i Janés.